Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Primer sector important econòmic que critica a Salvador Illa. El gremi d'hotels de Barcelona. Bé, algú el pot menystenir. És un gremi. Però no és feble, perquè a més va acompanyat de tot el sector turístic en bloc. I ja saben que el turisme a Catalunya té el 12% del producte interior brut. Bé, el supera. Perquè tot el sector avisa d'una manera clara. Es pot matar per condició administrativa la gallina dels ous d'or. La realitat indica que els hotels viuen un moment dolç. A Barcelona, ciutat de rècord. 2.200 milions de facturació l'any passat. Mitjana del 80% d'ocupació i un preu mitjà de 188 euros dia. Increment de 14 euros respecte al 2023. Les dades facilitades són de l'any passat. Hi ha, per tant, un millor turisme de més poder adquisitiu, però també té la cara de corresponsabilitat. Els hotels estan pagant 120 milions d'euros a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona via la taxa turística. Una taxa que ara, gràcies a l'acord de socialistes i comuns, es duplica. I a Barcelona el tram municipal pot passar de 4 a 8 euros. Bona tarda, sóc Sergi Tor, i el dia després de confirmar-se l'increment de la taxa turística, la unanimitat en del sector és absoluta. Patronals, hotels, càmpings, apartaments turístics han alçat la veu contra aquesta pujada. Perquè no és únicament la ciutat de Barcelona, com diem, amb la seva potència, avalada per les xifres de l'any passat. Pirineu de Lleida. Sort competeix amb Jaca. Viella competeix amb Benasque. És normal, hi ha Pirineu a tot arreu. Però hi haurà una diferència de preu de les comunitats que faran que uns hotels siguin molt més competitius que no pas els altres. Per cert, el Pirineu de Catalunya, tant se va parlar durant molts anys de la precandidatura olímpica, ara ja ni se'n parla. Ni se'n parla d'organitzar els Jocs Olímpics d'hivern, però tampoc se parla d'inversions. La realitat és, hores d'ara, una taxa turística més. El litoral català, evidentment, té una potencialitat total i absoluta, però hi ha altres zones de Catalunya que tenen competència molt dura. Per tant, el sector està enfadat, però sí que hi ha la part alegre, la part política. Els alcaldes de ciutats com Barcelona i Salou celebren aquesta mesura perquè permet incrementar els ingressos per mitigar, diuen, els efectes del turisme massiu que satura bona part de Catalunya. Més pressió fiscal al sector turístic. Els alcaldes contents. Amb totes les parts afectades, fa aquesta radiografia d'aquesta notícia, dels seus efectes, Yolanda Canales.
El sector turístic qüestiona que la decisió s'hagi pres en un despatx entre dos partits polítics i d'esquena als implicats. Miquel Gotanegre, president de la Comissió de Turisme de Foment del Treball, diu que el problema no és que es pugui duplicar la taxa en si, sinó la segona part, la que permet que els ajuntaments puguin posar un recàrrec i que aquests vegin que hi ha barra lliure i optin per uns recàrrecs efectivament de màxims. Per això creu que cal diàleg i no passar-se per no acabar amb la gallina dels ous d'or, tot i que entenc que els municipis, sobretot els turístics, estan infrafinançats. A més, Gotanegre recorda que pot afectar la competitivitat del sector i diu que molta gent, anant a pocs quilòmetres més enllà de Catalunya, ja no haurà de pagar aquesta taxa.
Som l'única comunitat autònoma de l'Estat espanyol que té aquesta taxa, no? I en aquest moment un client que està en un càmping o en un hotel al Pirineu de Lleida, si passa el Pirineu d'Osca, aquesta taxa no la passa, no? I si estem parlant de Catalunya i un client de Catalunya que fa vacances o vol fer vacances al País Valencià tampoc la paga. Vull dir que hem de saber-ho explicar molt bé i sobretot explicar, perquè clar, al final el turisme tampoc pot ser l'ase de tots els cops.
Taxa diu que no notaran tant els que es puguin allotjar en hotels de 5 estrelles, perquè el percentatge que els suposa és més petit, però sí els de categoria inferior o els establiments més petits. En aquests casos, segons Gotanegre, el percentatge que pot suposar la taxa pot arribar a les dues xifres. I això ho comparteix el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Enrique Alcántara, qui assegura que matar el turisme no és una bona opció. I com pot afectar això, aquest tipus d'allotjaments, als apartaments i a les famílies? I posava aquest exemple.
Una família de 5 persones estaria pagant prop al voltant de 60 euros per nit. Si a l'apartament els hi està costant 80 o 90, és gairebé el mateix preu en taxa turística que haurien d'estar pagant, no? És una autèntica barbaritat. Acabaran pagant més de taxa turística que per l'allotjament en si, no? I això no és un impost just ni progressiu.
Alcántara diu que ja els sembla bé que es destinin els diners de la taxa per a la generació d'habitatge públic, però per això no cal incrementar-ne l'import. I ja que parlem de destinació del que recapti, l'alcalde d'un municipi tan turístic com Salou, Pere Granados, reclama que la taxa vagi directament als municipis.
Contents, sí, però que la finalitat d'aquest increment de la taxa turística ha d'anar als municipis per reduir la pressió fiscal sobre el resident, perquè en definitiva és qui està pagant totes les despeses dels serveis que estan prestant els municipis als turistes.
I és que, diu Granados, el turista ha de ser solidari amb el municipi que visita, perquè fins ara totes les despeses que generen els visitants les paguen els residents.
Gràcies, Yolanda, per aquesta radiografia. Queda clar, doncs, que els que estan a favor de la taxa sí que la volen, però volen tot l'ingrés per les seves propis interessos, no? Recordem que de la taxa el 25% se reservarà a habitatge. Un problema greu és l'habitatge, amb això tothom hi està d'acord. Però l'habitatge tampoc no pot ser la coartada per anar pujant impostos. A cap i a la fi, doncs, els governs també han de limitar potser altres partides per facilitar, en aquest cas, l'accés a un habitatge molt millor que no pas hores d'ara. Perquè a cap i a la fi, el problema de l'habitatge és pel dèficit crònic de totes les administracions a l'hora de realitzar vivenda social. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs amb el temps, a partir d'aquesta tarda hi haurà doncs un increment de la nuvolositat amb diversos ruixats a la part central de les comarques de Catalunya, que obriran pas a un cap de setmana en temps insegur i una mica més fred, no? Per tant, doncs, aquest cap de setmana, doncs, millor recuperar una roba més d'abric, que no aquesta setmana, que ha estat molt bona, i si marxem a la muntanya, més preparats. Com dèiem, ruixats avui a la tarda, també dissabte, diumenge també n'hi haurà, temps ennuvolat, i compte perquè també hi haurà mala mar el diumenge, segons acaba de fer l'avís ja el Meteo amb onades que poden superar els 2 metres. Anem ja tot seguit al trànsit. Anem ja tot seguit a com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Algunes incidències en aquesta xarxa viària. A l'extrem nord teníem un accident a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, ja el tenim resolt, però ha deixat tocades les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, C58 i C33, encara amb retencions intermitents, 3-4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Ara la C58, el tram de Sant Quirze del Vallès, en tenim un altre d'accident, en aquest cas en sentit nord, sentit Sabadell-Terrassa, i retencions intermitents d'un parell de quilòmetres. Anem a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2, zona de Cornellà-Sant Joan d'Espí. Primer hem tingut un accident, ara tenim un vehicle avariat. Encara hi ha aturades de 4-5 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. Això l'autovia 2 d'entrada a Barcelona. I acabem parlant d'un accident que s'ha produït a primera hora del matí. Un camió l'estan acabant de retirar i tenim tallada la C25 a l'altura d'Avinyó i en sentit Manresa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra volem fer el nostre petit homenatge, o com a mínim doncs ho volem transmetre amb els nostres oients, d'una ruta de comunicació històrica i que a més marca també la evolució de l'aviació espanyola. Estem parlant del pont aeri Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid, inaugurat l'any 1974 per Iberia i que va ser una autèntica revolució en les comunicacions aèries a Espanya. Per tant, compleix ja la mítica xifra de 50 anys. El pont aeri va ser inspirat en models del Brasil i dels Estats Units que permetia als passatgers volar sense reserva prèvia, simplement comprant el bitllet i embarcant en el primer vol disponible. Aquest servei va marcar un abans i un després en la connectivitat entre les dues ciutats, afavorint l'activitat social, cultural, empresarial i institucional. Creiem que el gran creixement de les dues ciutats doncs, també va ser gràcies al pont aeri. Aquest va ser el mitjà de transport preferit. Però el pont aeri, a dia d'avui, té una dura competència, una també feliç competència perquè hi ha més alternatives. Des de l'any 2008, les dues grans capitals van ser unides amb l'alta velocitat, que a més ha afegit amb més competència amb la liberalització del sector ferroviari a l'any 2021. Operadors com Renfe, Yogo i Iro han revolucionat el mercat oferint bitllets amb tren més econòmics i freqüències més elevades. Com a resultat d'aquesta situació, hores d'ara, el tren s'ha fet amb un 82% de la quota de mercat, amb el transport Barcelona-Madrid deixant l'aviació amb únicament el 18%. Tot i aquesta competència ferotge, Iberia manté 86 vols setmanals en cada sentit i continua sent una opció viable per a viatgers que prioritzen la rapidesa o necessiten connexions internacionals. I a més, també hi ha molt viatger que és fidel al avió i que únicament doncs volen l'avió amb aquesta quota del 18% del total. L'activitat econòmica entre Barcelona i Madrid segueix sent molt alta, cosa que garanteix al mercat aquestes connexions tant amb tren com també amb avió. Mar Puerto, avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem repassat aquests 50 anys del pont aeri i el que ha suposat per Iberia, Mar Puerto.
Sí, amb la Conxita Vinagre, que va ser responsable del pont aeri a Barcelona durant 25 anys i qui ens ha explicat moltes anècdotes, així com els canvis que hi ha hagut durant tots aquests anys.
Començar a treballar amb les targetes de colors, unes targetes classificades de colors, que el passatger l'agafava i quan anava a embarcar deia me l'agafes, me la cleus, i bueno, fèiem una mica de broma, no?, amb això. I hem acabat ara amb un sistema completament mecanitzat, online, i en el passatge té tota la informació i pot agafar un vol 15 minuts abans de la sortida.
Ara mateix s'enlaira en avions en hores punta cada mitja hora i l'any passat la xifra de passatgers anuals es va situar en el 1,000,000 i escaig. A més, aquest any ha ofert dues tarifes específiques de pont aeri amb preus que van dels 149 als 219 euros. La irrupció de l'alta velocitat, no obstant, va desplaçar la majoria d'aquells viatgers cap al tren.
No ho veig com una competència, ho veig com una necessitat. Un senyor que té que anar i tornar en el mateix dia, no és el mateix que estigui 45 minuts o una hora assegut en un seient i que torni a la tarda i que arribi a una hora més o menys, que no està les 6 hores dintre també d'un habitacle tancat. Necessitem aquesta connexió entre Barcelona i Madrid perquè depenent una de l'altra, i jo crec que és necessari i és complementari.
Entre tots aquests canvis també hi ha hagut l'aparició en la mateixa ruta d'altres companyies o la mudança del pont a la T1, on conserva un espai reservat. Ara, en aquest mig segle de vida del pont aeri, el corredor encara ofereix 14 vols diaris per sentit amb ocupacions de fins al 90%.
Doncs al migdia de COPE Catalunya i Andorra marxem cap a la seu central d'Iberia. Ens està esperant Antonio Linares, director de ventes d'Iberia per Espanya, Portugal i el nord d'Àfrica, per parlar doncs d'aquests 50 anys del pont aeri i també per parlar doncs del futur. Antonio Linares, benvingut aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Buenos días, Sergi. Muchas gracias por tenerme.
Bien, 50 años de puente aéreo. Siempre es una edad especial dentro de una ruta mítica, yo creo, para la aviación española, que también nos ofrece quizá la evolución, ¿no?, de la propia aviación, de cómo eran los primeros aviones a los actuales. ¿Podríamos cifrar, sé que es difícil, pero aproximadamente los millones de personas que han utilizado, que están utilizando esta ruta, Antonio?
Absolutamente, gracias, Sergi. Efectivamente, el puente aéreo de Iberia sigue siendo la principal ruta doméstica de Iberia y es un poco un buque insignia, ¿no? Después de 50 años nacimos en esta ruta con el compromiso de llegar y volar y seguimos haciéndolo. Hoy, aproximadamente en el año 2024, hemos transportado 1.3 millones de clientes en esta ruta.
En el 2008 se inauguró el AVE, bueno, definitivamente la conexión del AVE en Barcelona-Madrid y se daba una alternativa a este desplazamiento entre las dos grandes ciudades. Ya es una seria competencia que empezó ya hace casi 14 años, que amenazó o no amenazó la continuidad del puente aéreo.
Bueno, el tren y el avión son medios de transportes complementarios. No en vano incluso somos socios, ¿no? Nosotros tenemos un producto que se llama el Tren and Fly, en el que nos asociamos con Renfe para que nuestros clientes puedan transportarse en tren y después conectar con un avión. Entonces somos complementarios. También es cierto que obviamente en la ruta somos competidores y que pues la entrada del tren obviamente nos obligó a que reinventáramos el producto de transporte aéreo. Nuestra obligación al final es generar un producto que sea competitivo. Nosotros de forma, digamos, natural redujimos la oferta que teníamos en Madrid-Barcelona, llegábamos a operar incluso 40-50 vuelos diarios, ahora operamos 14, pero seguimos teniendo un producto que es tremendamente atractivo para nuestros clientes, ¿no? El 60% de los clientes va y vuelve en el día, por lo que el tiempo es absolutamente crucial para que elijan un producto u otro, y al final cuando hablamos de tiempo, pues obviamente el avión sigue siendo tremendamente competitivo respecto al tren. Tiempo en cuanto al tiempo de vuelo recorrido, la presentación en el aeropuerto, la estación, la ubicación, accesos, parking y al final la puntualidad, ¿no? Que es de nuevo algo muy relevante para nosotros, en lo que tenemos el foco toda la compañía, y que gracias a esa medio de transporte muy competitivo por ese tiempo y si le añadimos la puntualidad, pues obviamente somos tremendamente competitivos respecto al tren. Pero además, en el Madrid-Barcelona no solo viajan clientes que hacen la ruta de Madrid-Barcelona, por motivos, por ejemplo, corporativos, en el que el tiempo es muy relevante, sino que también lo hacen clientes VFR, que viajan para ver a sus familiares en una u otra ciudad, para clientes que también viajan con motivos de vacacional, cultura, gastronomía, etcétera, etcétera, y también clientes que no hacen lo que llamamos punto a punto, que es que hacen Madrid-Barcelona, sino que hacen vuelos en conexión para conectar con otros vuelos de la península, de Europa y sobre todo del largo radio. Por ello, el avión sigue siendo un medio de transporte tremendamente competitivo, al margen de que obviamente la red de ferrocarriles haya hecho que nos reinventemos en el producto durante estos 50 años que llevamos volando.
Sí. Ahora me estoy acordando, Antonio, que en la pasada legislatura municipal, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, presentó la propuesta de suprimir el puente aéreo, es decir, de limitar el uso de avión a recorridos largos a causa del medio ambiente, ¿no? Y de privilegiar el tren en estos recorridos, y que únicamente cuando era una distancia de superior a 600-700 kilómetros se pudiera utilizar el avión. Finalmente, esta propuesta no se llevó a cabo, fue solamente una declaración de intenciones. Pero ustedes, ¿cómo analizan este tipo de protestas? Y si creen que de cara al futuro se va a volver a poner en la palestra el que haya pues un número de kilómetros determinados para la utilización del avión.
Gracias, Sergi. Pensamos que las rutas domésticas son imprescindibles para la conectividad dentro de España y también en el exterior, y que contribuyen notablemente a la creación de riqueza y de empleo en nuestro país, ¿no? Nosotros realizamos un estudio con PricewaterhouseCoopers que presentamos en el 2023, y en el que analizamos que por cada millón de pasajeros que utilizan estos vuelos de Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla, que son las cinco rutas que de alguna forma podrían quedar dentro de ese encuadre de rutas que se pueden operar en menos de 2 horas y media en tren y que entraban dentro de esa propuesta, ¿no? de esos máximas que se lanzaron desde el gobierno de Ada Colau. Y lo que calculamos es que en esas rutas se generan 102 millones de euros de Producto Interior Bruto y 1.852 empleos a tiempo completo. Esto lo que de alguna forma nos reafirma es que es crucial para nosotros seguir operando estas rutas, porque si no lo hiciésemos, al final estaríamos de alguna forma discriminando y reduciendo la aportación y contribución que hacemos a través del transporte a esas rutas.
Y una última cuestión, Antonio. Hablamos ahora ya del futuro también del puente aéreo. Una última pregunta. Este futuro pasa, más hablado ahora de los 14 vuelos diarios. En horas punta hay cada media hora, luego hay cada hora. Las tarifas más económicas. ¿Por dónde pasa la continuidad del puente aéreo?
Bueno, nosotros creemos que queremos seguir adaptándonos a los maravillosos clientes que tenemos en el puente aéreo, que como decimos son punto a punto y conexión, que son por motivos corporativos un 20 o un 30%, pero que también son por motivos de vacacionales, y queremos seguir apostando por ellos a través de la modernización y de la continua reinvención para que sigamos siendo tengamos una oferta competitiva, ¿no? No en vano estas 14 frecuencias pues son sanas, están cada una de esas rotaciones que hacemos, de esas 14 rotaciones que hacemos en Madrid-Barcelona, tienen un factor de ocupación, es decir, están con unos niveles de ocupación bastante, bastante elevados, y lo que queremos es seguir reinventándonos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Invertir tiempo, cariño, esfuerzo y recursos para que esto sea cada vez más atractivo.
Antonio Linares, director de ventas de Iberia para España, Portugal y Norte de África, gracias por estar aquí al migdia de COPE Cataluña y Andorra. Una abrazada, buena tarde.
Muchísimas gracias, un abrazo a ti.
El Pont Aeri, doncs, que continuarà oferint aquests serveis, és un efecte també de nostàlgia. Fins i tot els que han viatjat molt poc amb avió, alguna vegada sí que han utilitzat aquest servei, que té les seves avantatges, sense reserva prèvia, amb la seva terminal específica i, doncs, amb una màxima velocitat. Bé, doncs, nosaltres anem a la publicitat i després la Mar Puerto ens explica una història de superació. Anirem cap a Amposta i parlarem d'una història que té nom propi, l'empastocina Victoria Fit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Llega la mejor oferta del carnaval de descuentos a Carrefour, con el 50% de descuento en todas las cuñas de queso nacionales de viejo, curado, semi y tierno. Descuento en cupón canjeable. Solo hoy en hipermercados. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Promo, promo, promo.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La Victoria Cid és una practicant de rema que va superar una depressió que la va obligar a abandonar l'esport professional. La seva lluita i la seva victòria l'ha recollit en el llibre Simplement Jo, la meva victòria contra la depressió, on explica com ha pogut recuperar la seva salut mental. Un tema cada vegada més present, encara que molt amagat entre esportistes d'èlit, que, recordem, passen per una pressió brutal de cara a aconseguir uns resultats immediats sense tenir en compte, en moltes oportunitats, que són persones, doncs, encara adolescents o molt joves. Però ens centrem ara en aquesta història, doncs, de la practicant de rem Victoria Cid a Mar Puerto.
Al mes de maig del 2021, la Victoria Cid posava fi a la seva carrera esportiva en el moment més àlgid amb un palmarès nacional i internacional. La causa que l'obligava a retirar-se del rem era una lesió física, però també psíquica. La depressió i l'ansietat, malalties que encara estan molt silenciades, tot i que en gestos com el que va tenir ella de fer-ho públic, ha contribuït a normalitzar la necessitat de cuidar la salut mental, també en sectors com el seu.
Va ser un cop molt dur perquè jo, al principi, quan me van diagnosticar la depressió, vaig parlar amb la psiquiatra i jo volia continuar, no? Volia portar endavant tant la carrera esportiva com la carrera científica, que jo estava estudiant la biotecnologia, i conviure en la depressió. Realment només vaig durar un any podent combinar tots aquests tres elements. I bé, va ser quan al Campionat d'Europa jo vaig tenir un atac de pànic i ahir els entrenadors me van dir: Victòria, hauries de deixar-te el rem.
El seu objectiu des de petita era anar a uns Jocs Olímpics. L'època Covid la va ajudar, entre cometes, a que s'adonés d'aquesta depressió que patia, i també una predisposició genètica de la seva mare, que va patir també una depressió en la mateixa edat que ella, va fer que tota la família alertés de que alguna cosa no anava bé. Ara, 4 anys després, la Victòria viu la seva passió amb els ulls de la seva germana, que ella sí que ha aconseguit anar a alguns Jocs Olímpics i d'alguna manera homenatjar-la en aquest aspecte. Mentre que ella ara es dedica, doncs, a una altra cosa completament diferent, a l'investigació contra el càncer, un altre dels seus somnis des de ben petita.
A mi me recorda molt quan estava entrenant. Un objectiu era, pues, arribar a uns Jocs Olímpics, i l'altre objectiu, pues, sempre deia, no, curar el càncer. Això cada vegada és més complicat, no? Però, bueno, el que és els Jocs Olímpics no l'he pogut assolir, però no sense cap problema, eh? No, jo crec que la meva no havia de ser, jo crec que el rem no havia de ser, i per tant, pues, va ser lo impossible per a que me dediqués a la ciència.
En la seva lluita contra la depressió, la Victòria va continuar estudiant, però va poder rebaixar el seu nivell d'estrès. Les dues professions diu que necessiten de moltíssima disciplina, i ella va saber escollir que el millor, a part de curar-se ella, era també buscar una cura pels altres. Ara, en aquest llibre, ho explica tot i espera també poder servir d'exemple per a aquells que es trobin en la mateixa situació.
Gràcies, Mari, d'una història de superació, d'una història, doncs, bonica. Anem ara ja als tripitjocs de la política, que són veritablement infinits i que fan la instrumentalització i l'utilització de terceres persones. Avui, amb el ple de l'Ajuntament de Barcelona, la polèmica ha estat per les medalles d'or de la ciutat. Un pensa que aquestes medalles han de ser prèviament pactades i que quan se presenten ha d'haver-hi una majoria de grups polítics favorables perquè no hi hagi la instrumentalització de cap nom ni cap feina. I aquest matí ha passat amb l'actriu Loles León, que finalment el ple ha tombat la medalla d'or al mèrit cultural. La culpabilitat té nom i cognom: Jaume Collboni, l'alcalde que l'ha proposat sabent que no tenia els vots suficients per presentar aquesta proposta. Junts per Catalunya i Esquerra han votat a no a Loles León per considerar que no havia fet prou per la normalització lingüística i no per als seus mèrits artístics, que havia de ser l'única mesura de valor. I Partit Popular i Vox també han votat en contra per demostrar-li a l'alcalde Jaume Collboni que ha de pactar les coses i no imposar-les. I, per tant, Loles León finalment ha vist com el ple li ha refusat la petició de la medalla d'or al mèrit cultural. En canvi, el ple municipal sí que ha atorgat la medalla d'or de la ciutat als els alcaldes Clos, Hereu, Trias i Colau. Tots els grups han votat a favor, a excepció de Partit Popular i Vox, que consideren que la política d'Ada Colau no la fa mereixedora d'aquest reconeixement a Mario Quero.
El líder del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha justificat la negativa del seu grup degut a la inclusió dins del reconeixement a l'exalcaldessa Ada Colau, a la que ha acusat de mala gestió.
Resulta absolutament impresentable que l'alcalde de Barcelona, que Jaume Collboni, quiera darle la medalla de oro de la ciudad a Ada Colau. Una alcaldesa que, gracias a su mala gestión, perdimos el Hermitage, gracias también a la mala gestión y a la colaboración de Collboni en aquella decisión, que va a hacer probablemente que los barceloneses tengamos que pagar 141 millones como sanción.
En la mateixa línia d'indignació s'ha pronunciat el president del grup municipal de Vox, Gonzalo de Oro, que ha qualificat la decisió d'incloure Colau com una autèntica burla, i així de contundent s'ha mostrat respecte al seu balanç.
Sus números avalan que ha sido la peor alcaldesa de la historia de Barcelona. Barcelona, desde su llegada, se ha convertido en la ciudad más insegura de España y la segunda más insegura de Europa, según Eurostat. Barcelona ha fracasado en cuanto a vivienda, convirtiéndose en la ciutat en la que nadie puede acceder a una vivienda.
Finalment, l'alcalde Jaume Collboni ha considerat el reconeixement com una mostra de maduresa democràtica, sobretot en un moment de crispació. Ja ha defensat que tots els exalcaldes que rebran la medalla d'or han deixat un llegat positiu per la ciutat.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem el senyor Joaquim Boadas, president de FECASAM, que és la patronal catalana de l'hostaleria i oci nocturn més representativa. Senyor Boadas, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia.
Estem en portes del que podríem anomenar, fent en aquest cas un símil bastant fàcil del cap d'any per l'hostaleria i en aquest cas de dies de festa major a causa de l'organització del Mobile.
Sí, a veure, seria un símil, però evidentment afectant només una part petita, diguéssim, de Catalunya, tot i que evidentment el que seria els locals que es beneficiaran també estan a l'extraradi, però sí, podríem parlar d'una data molt important o d'unes dates molt importants de facturació per Barcelona, i més tenint en compte que enguany coincideix tant amb el Carnestoltes com amb l'Spring Break, amb el qual encara el fan més important a nivell de facturació per el que és el sector d'hostaleria i oci nocturn a nivell de Barcelona.
És cert, aquest cap de setmana és Carnestoltes, arriba el Mobile, arriba també una altra fira, i quines previsions estem treballant? És a dir, FECASAM, amb quines previsions treballa per aquests pròxims dies?
Bé, nosaltres estem calculant un impacte econòmic per al sector restauració i nocturn d'uns 125 milions d'euros, més o menys, que ve a ser més o menys un 23% o 22% dels 540 milions d'euros que preveu Barcelona ingressar arran del Mobile, no? Nosaltres sempre calculem que hi ha una despesa al voltant d'uns 300 euros per persona en restauració de nocturn diària, i per tant, doncs, aquesta és la facturació que calculem ingressar. Sí que, evidentment, quedarà molt atomitzada, perquè no només es veuran beneficiats els locals d'una determinada zona o una zona molt concreta, sinó que, evidentment, serà molt atomitzada perquè tocarà tant el que és Ciutat Barcelona, però també Extraradi, Àrea Metropolitana i també, fins i tot, la zona Maresme i província de Girona també, perquè hi ha hotels que també ens han comunicat que també tenen molta demanda i que estan lluny de Barcelona, però sí que, evidentment, doncs, gràcies a l'AVE i a les altres infraestructures, doncs, el transport és ràpid i poden estar allotjats fora del que és la ciutat de Barcelona.
Bueno, fent un petit treball, en aquest cas, de búsqueda d'habitacions, se veu hotels molt pròxims al Mobile amb habitacions de 800 a 1.000 euros, que, evidentment, són les més pròximes, i en aquest cas també d'una gran èlit, i, és clar, també es veu, doncs, que hi ha Mataró, Vilassar, fins i tot també Tarragona, que serien ja poblacions també beneficiades, no?, de la demanda dels visitants del Mobile.
Sí, per això ho dic, no, perquè evidentment estem parlant de més de 100.000 assistents, 2.700 expositors, i per tant, evidentment, hi ha una demanda molt important en quant a allotjament i en tot aquest, doncs, en l'àmbit de lo que és l'hostaleria, no? I per tant, doncs, això el que fa és, doncs, que el benefici no només se l'emporti Barcelona, diguéssim en concret, sinó que també tot el que és l'àrea d'influència, i que evidentment cada vegada és més gran, perquè evidentment, doncs, cada vegada hi ha més assistents i més expositors en aquest Mobile, no?, que és la fira, diguéssim, internacional de lo que és la tecnologia més important del món ara mateix.
Quan parlem del sector de l'hostaleria, sempre parlem, com un dels grans problemes hores d'ara, de la falta de personal, de la búsqueda d'aquest personal. Ja seria un altre àmbit, qualificat o no, no? Però això també depèn del talent de cadascú a l'hora de fer la seva feina. Què significa, en aquest cas, a nivell de contractacions, aquesta setmana que s'està a punt d'iniciar? Perquè bé, pràcticament també aquest cap de setmana comença ja events, trobades, reunions, sopars, i comença ja a activar-se la maquinària del Mobile.
Bé, doncs és una data important, no?, com he dit, i evidentment tot el que sigui, doncs, més demanda, doncs implica, doncs, que els locals també necessitin més personal. Per tant, això és una bona notícia en quant a contractació de personal, i evidentment en quant a qualificació, doncs sí, cada vegada és més difícil aconseguir, doncs, personal qualificat. I en aquest aspecte això passa, doncs, en aquestes dates importants amb demanda. També són dies en els quals potser molts locals no obririen entre setmana i obriran entre setmana. Per tant, evidentment, necessitarà més personal també per aquests dies, que no està previst, doncs, que es treballi. I evidentment, doncs, tot això, doncs, comporta, diguéssim, un puntal a nivell de lo que és aquesta demanda de personal qualificat, que cada vegada és més difícil de trobar. Això sí que és veritat, però, bueno, en qualsevol cas, estem nosaltres també treballant treballant per això, no? Perquè cada vegada hi hagi més personal més format i doncs, que això es vagi remuntant, perquè des de pandèmia molta gent va deixar el sector, sobretot el de l'oci nocturn, per dedicar-se a altres sectors que, doncs, que estiguessin en aquest moment funcionant, i això va provocar doncs, una renovació del personal, no? dels locals, principalment els d'oci nocturn, que van estar 22 mesos tancats.
Joaquim Boades, des de Fecasama, Bon Mobile, que és importantíssim, evidentment, pel sector de l'oci, no únicament de Barcelona, sinó de tota Catalunya. Gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon migdia.
I abans de la recta final del migdia a COPE Catalunya i Andorra, un recordatori: l'Arquebisbat de Barcelona convoca a tots els ciutadans de Barcelona a una pregària especial per la salut del Papa Francesc. Tindrà lloc aquesta tarda a la Catedral de Barcelona. L'acte religiós començarà a 6:45 amb el rez del Rosari des del Presbiteri de l'Altar Major, presidit per l'arquebisbe de Barcelona, cardenal Joan Josep Omella, fent crida a la comunitat per unir-se en oració pel Sant Pare. A continuació, a 7:45, es celebrarà l'Eucaristia, també presidida pel cardenal arquebisbe, acompanyat pels bisbes auxiliars. I un cop finalitzada la missa, es durà a terme una adoració al Santíssim Sacrament, que culminarà a 8:00 PM amb la benedicció amb el Santíssim.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
I a 3:05 arriba Esports Cope amb nova jornada de Lliga, i com sempre l'apassionant cap de setmana ens informa del menú radiofònic. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda a tothom. Doncs mira, per aquí començarem, per pentinar l'actualitat d'aquesta jornada número 26 pel que fa als conjunts catalans. Recordem el programa triple, a més els 3 dies, eh? El Barça juga diumenge, 4:45 de la tarda, defensant el liderat. A més, avui, a tu que t'agrada la història del futbol, hem quedat amb Alberto Górriz, que és el futbolista que més partits ha disputat amb la samarreta de la Real Societat, el rival del Barça.
Central, no? El central històric, home, de la Real campiona, a l'antic Atocha.
I tant, cognom il·lustre. El Barça diumenge.
Arconada, Górriz.
Mira com t'agrada, eh? Escolta d'aquí uns minutets.
Pachi i Dígoras.
T'hauria d'haver convidat a l'entrevista. Girona demà, Girona-Celta, 2:00 PM, a veure si trenca la ratxa de 3 derrotes seguides al Girona i tanca jornada el dilluns l'Espanyol. Avui parlarem de Joan García, l'Espanyol, a banda de pentinar l'actualitat directament d'aquest partit. Tenim temps d'opinió amb el Petón, amb el Sergi Font, després la ressaca del clàssic de l'Eurolliga que va perdre el Barça, però plantant cara amb 4 baixes importantíssimes. Moltes coses, ens hi posem, a 3:05, i com és habitual, fins que siguin 4:00 PM.
Com sempre, 3:05, Esports o Cope, no marxis gaire lluny, Albert, deixo el micròfon blau.
Gràcies.
Perquè arriba línia COPE a 3:00, l'inici de Pilar García Muñiz a 3:05, Esports COPE amb Albert Díez.